Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Salutacions. La festa de Carnaval arriba a Sant Cugat amb més d'una vintena d'activitats entre el 27 de febrer i el 5 de març. El Ball dels Estirats i la Presa de Poder donaran el tret de sortida a la festivitat, en la qual el gall n'és el rei. El plat fort, però, no arribarà fins al dissabte amb el multitudinari Ball de Gitanes, pel qual, enguany, s'ha hagut de limitar les places a la capacitat de la plaça d'Octavià. Així, en total hi participaran 768 persones dividides en dos torns. Es tracta d'una tradició que Sant Cugat va recuperar el 1976 i que cada any té més popularitat. Sant Cugat celebra Carnaval amb un seguit d'activitats i propostes que s'allargaran fins al 5 de març. El tret de sortida tindrà lloc a la plaça de Sant Pere amb la presentació del programa a càrrec de la Isabel de Sant Cugat. Tot seguit, a 8:15 del vespre, el cos de dansa de l'Esbar Sant Cugat i el grup Mediterrània agafaran el protagonisme amb el Ball dels Estirats. La crida del gall, la processó cap a l'Ajuntament i la presa de poder, acompanyada de botifarra i cava, acabaran de completar el primer dia de gresca i xerinola. Als anys 90, el Carnaval a Sant Cugat es limitava a una xocolatada i a un espectacle d'animació infantil. La falta d'activitats per a joves i adults va animar un grup de santcugatencs l'any 2022 a fundar la promotora de festes locals, una entitat que, a banda de revifar aquesta festivitat de forma totalment voluntària, també va recuperar el seguici de Festa Major i va engegar el projecte Contes de Sant Cugat, entre d'altres iniciatives. A mesura que el Carnaval creixia, es van començar a necessitar més mans, de manera que es va fer una crida per captar més voluntaris i es va formar la Comissió de Carnaval i del Gall amb participants de diverses entitats locals. Això va permetre ampliar l'organització i consolidar la festa tal com es coneix avui. La celebració de Carnaval a Sant Cugat comença avui dijous amb el Ball dels Estirats i la Baixada del Gall del Campanar. Un any més els barris se sumen a aquesta celebració amb les seves festes, que tindran lloc entre aquest divendres i diumenge. L'Associació de Famílies de l'Institut Escola Catalunya ha presentat una instància a l'Ajuntament de Sant Cugat exigint l'execució immediata del carril bici que connecta Magener amb el casal de Mirassol. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Bon dia, són les 10:03 i això és el Faves Comptades.
Faves Comptades compta amb el suport de Fer 3 i Servimat.
Salutacions. Comencem el Faves Comptades, el magazín dels matins de Ràdio Sant Cugat. Rebeu una salutació de l'equip del programa, conduït per Roc Casas, el control tècnic, i sota la batuta de Sara Vella, Carme Reverte i de qui us parla, Alba Triador. Avui és dijous 27 de febrer, és dijous graus, i farem bullir l'olla amb tots aquests ingredients. Començarem amb una bona dosi d'actualitat local amb la tertúlia ciutadana, avui amb Montse Moral, Toni Samsó i Àgata Guinom. Afegirem una mica de cultura per tancar la primera hora. Repassarem el primer any de Montse Collazos com a directora a les biblioteques de Sant Cugat. I després de les notícies de les 11, potenciarem el xup-xup de la ciutat amb un polsim de salut. Preguntarem a la ciutadania quina és la millor hora per practicar sexe. I sortirem de dubtes amb la sexòloga de capçalera del programa, la Ruth Canals. I afegirem una mica d'arts escèniques i aprofundirem en la contractació artística amb professionals del Teatre Auditori. I per acabar, posarem ritme al programa i revisarem l'agenda musical de la ciutat amb Ricky Undersounds. Comença a bullir l'olla. Això és el Faves Comptades. We'll be right back.
Faves comptades amb Alba Triador.
I quan passen 5 minuts del punt de les 10, el Faves Comptades comença a fer xup-xup amb la tertúlia. Una tertúlia, ja ho sabeu, que sempre ens servirà per veure la ciutat des de diferents punts de vista. Avui posarem el focus en la celebració del Carnaval, que dona el tret de sortida avui a Sant Cugat amb més d'una vintena d'activitats. I amb la crítica de la Comissió de Carnaval i el Gall de Sant Cugat a la manca de suport de l'Ajuntament per tirar endavant amb les activitats. Per fer-ho, ens acompanyen a l'estudi Ramon Bernils, la Montse Moral, farmacèutica i rotària, el Toni Samsó, dinamitzador social, i la Gata Guinó, periodista i directora adjunta del Tot Sant Cugat. Molt bon dia, benvingudes, benvingut.
Bon dia.
Com esteu?
Fantàstic.
Molt bé.
Us veia amb ganes de parlar quan preguntava allò de quina és la millor hora de practicar sexe?
Totes.
Totes, l'Àgata?
Jo...
Teniu preferència
jo estic, o no? Jo estic amb ella.
Sí?
Sí. No estic amb ella per fer sexe, eh? Que quedi ben clar. Estic amb ella amb el que tota, qualsevol hora del dia és bona.
No teniu preferència horària.
Cada... Montse... Sempre s'ha d'estimar.
Sempre s'ha d'estimar.
Sempre és un bon moment.
Sí, però...
Bé, a vegades aquí un tema... no és necessari estimar, per tenir sexe.
Aquí hi ha un tema, eh? Cal estimar-se per tenir sexe?
Jo sí.
Cal.
Jo sí.
Que cadascú triï, no?
Això mateix. Igual que tries l'hora...
Clar, tries amb qui
ara,
i si cal estimar
millor.
O no estimar. Sí. Cal estimar-se un mateix, jo crec,
també.
Per practicar sexe.
És una altra opció.
També, també.
Per garantir que tothom s'ho passa bé.
Bé, sortim d'aquest jardí.
Posat-te bé, sí.
Bé, sortirem de dubtes. Hem sortit al carrer a preguntar als santcugatencs i santcugatenques què en pensen. Ja veureu que hi ha opinions per a tots els gustos. I la Ruta ens explicarà què diu la ciència de tot plegat, què diuen les hormones, què diu el ritme circadià, si tenim determinades hores depenent de l'edat, que sembla que sí. A veure, vosaltres, com que tot us va bé... us anirà bé el que digui la ciència, perquè
sí,
s'encaixarà sempre amb les vostres preferències, és una bona manera, no?
El Toni va fent una cara així.
No, és que jo crec que... Estem parlant del sexe, no? Suposo.
Sí, sí.
Jo crec que el sexe és un tema que com més el puguis fer, si ho fas estimant, com ha dit
la Montse.
La Montse, i si no també, però és que cada vegada anem més marcats per horaris, no? Qui no serà dinar, qui no serà sopar, qui no serà fer sexe, qui no serà... I per tant, escolta, que cadascú ho faci quan li vagi bé, quan cregui convenient,
i quan li vingui de gust.
Millor, a més, millor si ho fas quan et ve de gust i quan ve de cara, a partir d'aquí...
Què vols dir,
quan
ve de cara?
Va, se me pot venir d'esquena,
no, eh? No, quan et ve de cara... No, perquè ara parlaríem d'allò que avui també hi ha la notícia de que hi ha la gonorrea o no sé què... Que també...
les ETS, dir, eh?
Avui he sentit per la ràdio que van treure un tema...
És un tema...
Han pujat.
Sí, és un tema també que clar, només ens fixem d'una manera, però n'hi ha molts tipus de maneres d'agafar la malaltia. Per tant... Escolta, tu, que cadascú... Jo crec que cada
vegada... Amb precaució, vegada... i enseny.
Bé, enseny.
Almenys no, en aquest sentit no, de la salut.
No sé si el sexe ha de ser sempre necessàriament enseny.
No, no enseny en el sentit
de la salut.
En el sentit de fer servir
ara...
mètodes, perquè es veu que els joves el que confonen, o saben que han de fer servir el preservatiu per no quedar-se...
Sí, embarassades.
Sí, per no quedar-se embarassades, sí.
Però clar,
no saben...
La transmissió de malalties
clar, va... I com que hi ha altres mètodes de sexe que no pots quedar embarassada, però... Sí que pots agafar.
Exacte.
Però fixeu-vos que cada vegada estem més condicionats, cada vegada estem més marcats, cada vegada hem de fer... A quina hora s'ha de fer? No s'havia preguntat.
És que no hi ha conciliació, tampoc,
no.
Per fer sexe. Clar, si estem tot el dia treballant...
L'important és poder-ho fer.
Queden poques hores lliures, Toni. Mentre no estàs jubilat, tens poques hores. Pots triar abans d'anar a treballar o després, però mentrestant, a no ser que tinguis algun liu a la feina...
Però esclar... La meva dona encara treballa, m'entens?
Ah, estàs condicionat.
Bé,
escolta.
Vinga.
No havíem de parlar de Carnaval?
Sí.
Bueno, això ja farà part del Carnaval.
Ara parlarem,
del Carnaval. Bueno, és dijous llardem, botifarra, menjaré.
Espera, que la Montse
posa això ja té que veure amb el Carnaval, està claríssim.
Sí, tant.
Ja veurem si hi ha molt sexe o poc sexe al Carnaval a Sant Cugat. Escoltes, època de disbauxa.
Perdona, és un bon moment de fer-ho, perquè com que tothom va més o menys disfressat...
Veus?
Se siente...
Què vols dir? Que pots equivocar?
Qui era aquell? No, el millor és que vols equivocar-te.
Ah, vale.
Ui. Bé, anem al Carnaval.
Va, anem a Carnaval. Sabem que viu el sexe a qualsevol hora, però viviu el Carnaval de Sant Cugat?
Sí. Jo no.
Jo sí. Aquest any no ballo gitanes, perquè la meva parella dels últims anys m'ha fet el salt.
Maca.
Però per ballar gitanes, no, també em venia bé també descansar. però ara portava uns quants anys ballant gitanes, que... És que és molt divertit, és que t'ho passes molt bé. El que sí que aniré a la Cercavila. Bé, també el viuré una mica com a periodista, no? Al final.
Aquestes avui... dues parts, de ser dins aquest, i sí, ser fora per explicar-ho. Sí.
Passa que tinc diferents dinars, tant dissabte com diumenge, i hauré de fer-ho tot. O sigui, hauré de viure el carnaval, hauré d'anar a dinar aniversaris que tinc, i hauré de treballar, o sigui que... I dilluns pujaré a Sant Madí, o sigui que dimarts m'agafareu amb pinça.
O sigui que aquest cap de setmana poc sexe, no tindràs temps de fer sexe.
No, jo crec que demà al vespre sí que en tindré.
Sí, té tot organitzat, Toni, té tot organitzat. Tu no el vius, ens dius.
Jo és que és una festa que no m'és simpàtica, no vol dir que no m'agradi...
No t'agrada disfressar-te?
No, disfressar-me, quan els nanos eren petits, alguna vegada ho havia fet i m'ho havia passat pipa, perquè jo, vull dir, a l'hora de fer gresca no tinc massa inconvenients. Però no és una festa que m'entusiasmi. Tot i que quan hi he anat, que hi he anat a fer algun cop a seguir i tal, doncs disfruto, perquè veig que la gent té una imaginació tremenda i, a més, i sobretot el pregó aquest que fan, que tiren a tort i a dret i per tothom, i que, a part de que ara ho tenen fàcil, perquè ara tens tantes opcions per tirar... A tiro fàcil.
Jo crec que sempre ho té fàcil el gall de carnaval per disparar
però
bé.
Però cada cop més, fixa't, Polònia, per exemple, és que els hi donen molt de material per fer
la
programes.
La realitat supera la ficció, vols
exacte,
dir.
I aleshores... Ara, crec que és una festa que és per divertir-se. Una altra cosa és tota la polèmica que hi ha amb els pressupostos, amb els pressupostos i l'Ajuntament i la puntuació de l'Ajuntament, que cada cop més... Que aquí és un poble que hi ha moltes entitats, i això no l'estem descobrint res dient això, però... Però, clar, també les entitats hem de mirar d'alguna manera aconseguir diners per poder fer... No sempre ha de ser l'Ajuntament, perquè al final l'Ajuntament està com està, i l'Ajuntament no té calés. Hi ha entitats que les passen més magres per poder fer la festa del seu dia i són molts menys calés. I parlo amb coneixement de causa, no?, amb algunes entitats que conec. Clar, ara aquí l'Ajuntament és que no dona diners. És cert, l'Ajuntament hauria de donar més diners, però l'Ajuntament de la manera que està, vull dir...
Al final la crítica també és, no? Això s'organitza des de la comissió de Carnaval, no és ben bé una entitat, sinó...
És una comissió específica.
Una comissió específica per fer el Carnaval. I el Carnaval no és una festa d'una entitat, que és el que ells reclamen, és la festa per a tothom, no? Entenent que el Carnaval és una festa per a tothom, que tothom pot formar part de la comissió, l'Eva Navarro convidava la gent que estigués interessada a posar-se en contacte i entrar, però que l'organitza aquesta comissió...
Sí, però mira,
però
jo...
Però està bé, eh? Està bé que sigui la comissió de Carnaval que organitzi el Carnaval, no? Clar. Que sigui...
Però demanen, no? El que els denuncien és aquesta manca, diuen ells, de suport de l'Ajuntament a nivell pressupostari. I
bé, també no sé què hauria de fer més l'Ajuntament.
Sí, perquè al final...
Perquè l'Ajuntament fica tota la infraestructura, o sigui, els treballadors de gestió cultural, clar, no? Que és l'empresa que es dedica a organitzar els eventos
escenaris...
Vull dir que això ho tenen, aquest suport el tenen, que això amb diners també són diners, clar. No està comptabilitzat el pressupost. Aquests, sí, és exacte.
I són diners públics.
I són diners públics. Sí que és veritat que el Carnaval és una festa que cada vegada jo crec que trau més gent. El tema del ball de gitanes és una...
És un èxit. De fet, aquest any gairebé 200 persones es quedaran sense poder-lo ballar perquè no hi ha espai a plaça.
És un èxit
de ciutat.
Sí, no, però de balladors, i un èxit de gent que vol anar a veure el ball de gitanes, perquè no sé què... A la plaça d'Octavià no hi cap ni una agulla, o sigui que la gent s'implica en anar-ho a veure. La rua també cada vegada pren més força. Potser llavors hi ha la rua de 17 a la tarda. Potser queda més coix, no sé, les cercatasques de demà potser sí que és un tema una mica més tancat. Avui també hi haurà molta gent, però potser la gent no ho coneix tant, lo de la crida del gall, o potser veuen que és una cosa menys fiestera, no? Potser.
Són molts dies, també, a vegades s'ha de triar, no?
Sí, s'ha de triar.
A partir d'una determinada edat, quan tens obligacions, comença avui fins dimecres de cendra, són molts dies...
Però vull dir que al final l'Ajuntament s'ha d'implicar més? Sí, podria anar, si tingués més diners, si tinguessin més espais per cedir, estaria millor i segurament es podria organitzar més dies, més coses, però al final jo crec que està molt bé que decideixi la comissió.
Si em permets, perquè estic encostipada i em va bé no parlar gaire, però a mi em agradaria fer una referència al Toni. Ha dit que no, aquesta festa no la celebra massa o no li ve.
No l'interpel·la massa, sí.
Però és que el Toni i jo tenim una edat en què no estava prohibit celebrar el Carnaval i nosaltres no ho tenim interioritzat. Això no es feia quan anem petits. Quan ve la democràcia es recupera tot aquest tema. Per tant, bueno, a mi em ve de nou i m'agafo i m'agrada i penso que valoro la part cultural i tot el moviment cultural i el que comporta, pues, el ball de gitanes i totes aquestes coses, perquè fan poble, fan ciutat i fan... connecta la gent, i això és maco, eh? I està bé que també hi pugui haver una crítica i tal. Ara també penso que tot té un... A veure, hem de dimensionar les coses, perquè ara d'aquí 4 dies tindrem les festes majors i està bé que fem coses que els pop... la gent ens trobem, no? Però ja els diners són els que són i s'han de repartir. I també hi ha altres entitats que es dediquen a altres coses que potser també són molt necessàries i
també necessiten...
I s'ha de repartir. Hem de ser conscients, no? Hem crescut, cada vegada hi ha més gent que vol ballar si és gitanes, això és maco. Però, bueno, hi ha el que hi ha. I totes les persones hem de fer coses, hem de ser àgils pensant com ho fem. Si pos l'infraestructura, com tu dius, de músics o vigilància o tarimes o balles, això ja és, ja és una ajuda. I hem de buscar, pues, patrocinadors o alguna cosa, espavilança, per poder fer les coses. No sempre podem estar demanant. Però fer sí, mirar de fer. Abans es feien les coses sense tanta estructura i també es feia.
Sí, però abans es podien fer molt més fàcilment.
Sí, una sabata i una espardenya feies una festa.
Sí, exacte.
Ara, que amb una sabata i una espardenya es feia...
Necessites moltes
coses. Sí, ara tot s'ha complicat. Tot s'ha complicat.
Referent a això, abans... Jo vinc de l'escoltisme. Bueno, vinc de la panxa de la meva mare, diguéssim, però
després de la panxa de la mare que va fer sexe amb el teu pare.
Exacte.
No sabem a l'hora.
Suposo. Això també es podia...
Amb el teu pare segur.
Podíem analitzar-ho. Però bé, de tota manera, no obriré aquest jardí, no em posaré en aquest jardí, però sí que abans, amb l'escoltisme, i potser no té res a veure, però és una referència, abans amb l'escoltisme es feia qualsevol sortida de campaments, i no hi havia tantes prohibicions i tantes mesures, i que si els nanos han d'anar amb 3 nanos per monitor, 5 nanos o 20 nanos amb monitor, tal, les coses, tot ha canviat. Però ara, ostres, fes alguna tirolina d'aquelles que es feien en aquella època, clar que els temps ja dic, han canviat, i ara ja semblo un boomer, no? Bueno, no us posem, us soc. Però sí que la somrisa aquesta no m'ha
quedat. No, jo et confirmava que sí, Toni, però, és una qüestió d'edat.
Però vull dir que al final...
Que sí, que s'ha complicat.
Al final tot és molt més complicat i tot. Aleshores, tornant als pressupostos, tornant a l'aportació de l'Ajuntament, l'àvia parlava amb una persona sobre una comissió, que no és entitat, però és una comissió, X, que no diré el nom, perquè tampoc no vull ara crear polèmica, perquè no és el cas, però... vam arribar a la conclusió de que també les entitats, les comissions i tal, també han de fer d'alguna manera aconseguir diners treballant-s'ho. Les entitats i les comissions han de treballar també per aconseguir més gent i tal. Hi ha comissions que ho tenen més fàcil, com és la Festa Major, sempre hi haurà gent.
Sí.
T'agradarà més, t'agradarà menys, n'hi ha d'aquí o d'allà, més grans o més joves, però sempre tindrà gent perquè és una festa molt general. El carnaval cada vegada s'ha fet, i això s'ha de reconèixer a la comissió, a les comissions,
sí, que han aconseguit... Això és el 2002 amb Profeslo, quan el carnaval era una xocolata, a Sant Cugat era una xocolata infantil, ells passejaven pels carnavals de la comarca i deien,
home,
a Sant Cugat li falta xitxer, li falta festa, no?
Sí, però també...
Des de la xocolata, de les 20 activitats que tenim ara, amb una rua, amb una baixada del gall... amb unes gitanes que han, no vull dir mort d'èxit, però que ho peten any rere any, les gitanetes, el carnaval infantil...
No, i que ara tot és molt més carnaval.
Crec que hi ha activitats per a tots els públics.
Bé, i no ens en descuidem.
Però s'han de buscar calés, vull dir, la gent ens hem d'espavilar, que no sempre... Clar, és que també és una miqueta el camí fàcil. És que l'Ajuntament no posa prou calés. Ens agradaria que Sant Cugat no estigués amb alguns forats que hi ha, que Sant Cugat fos net, que Sant Cugat digués... Tot això ens agradaria, però, clar, arriba on t'arriba. I la gent...
Que Sant Cugat fos net i que Sant Cugat estigués...
No, home, no, és per dir alguna cosa. Però això vull dir que també ens hem de buscar una miqueta la vida.
Sí, però no ens en descuidem que avui comença un carnaval també a Mirasol. Demà hi ha carnaval a la Floresta.
També.
Per que ara vaig de memòria. Diumenge hi ha Valloreig i les Planes. Que jo no sé com a Mèdia com arribareu a tot arreu. Jo ara, quan marxi d'aquí, hauré de començar a fer puzzles i enviar mitja hora aquí,
estem treballant amb el multivers per multiplicar-nos per arribar a tot arreu.
És que clar, vull dir que parlem del carnaval, entre cometes, del centre de Sant Cugat, però que hi ha tots els districtes. Hi ha tots els districtes, a Mirasol, a Centre, també fan un altre carnaval. El Centre Comercial de Sant Cugat també fan un carnaval demà a la tarda.
Es passa com festa major,
Sí, que els barris també volen i
tenen la seva identitat.
I deia, a mi vol Palleres, no hi ha carnaval, vol Palleres, que vol Palleres, ara hi ha tot a vol Palleres també. No, mira, carnaval encara no els donem idees per això. No, que està molt bé que al final també els barris també facin cohesió.
Una mica, no?
A part de deslocalitzar, que facin cohesió entre ells, que el carnaval jo crec que és... És una festa ideal.
Una oportunitat
per fer-ho.
És que tenim barris que tenen habitants que podien ser pobles, eh?
Home,
gairebé tots, diria.
No, gairebé tots, no tots.
Però des de les Planes ja són més de 5.000.
Clar,
tota manera s'ha de reconèixer i s'ha de valorar molt la feina que fan les comissions aquestes.
Home, sí, la comissió de Carnaval fa una feina.
També amb els mitjans que tenen i amb el pressupost que tenen, clar, però aquí està molt bé.
I que treballen al seu temps lliure, regalen el seu temps lliure a la ciutadania, és que clar.
Per això
és el teu temps per a tothom.
Però això ha de ser així. Els comissions de Festa Major, jo vinc d'una comissió de Festa Major de fa molts anys, enrere hi vam estar molts anys. I, escolta'm, feia més hores que un despertador, com se sol dir. Però, en canvi, vam fer una pinya que a hores d'ara, després de 25 o 30 anys, que fa que no hi som, ens veiem cada un cop almenys a l'any, al desembre, i fem un sopar, i ens ho passem pipa, i no sé què, nosaltres... Però això també aguditza l'enginy. Vull dir, si ho fas amb hores lliures, com que no cobres i com que no vas per obligació, més que la teva que t'hi vulguis participar, doncs això també fa que la gent ens obrim més el cap i que no hem d'estar...
També falta relleu generacional moltes vegades.
Bueno, aquest és un altre...
I és que al final també sempre...
És que al final sempre són els mateixos.
Tu fixa que aquí s'han cuat a les entitats i comissions es mouen més o menys els mateixos.
Sí, clar, és el que deia, sempre són els mateixos.
Jo no sé si tu també estàs aquí, tu també estàs
allà. Pots fer un grup de 200 i els trobaràs de tot
arreu. A veure, la comissió de Carnaval, si els veus, ja saps que són gent de Diables, són gent de les bars, són gent de...
Per què hi ha falta de canvi de generacional? Perquè ho fas en el temps lliure. I si això no t'agafa de dintre, que dius, ostres, m'hi sento... com aquell que diu, entre cometes, obligat a firmar carme.
Que passa és que la vida té moltes etapes i potser les persones que eren joves quan van fer el Profeslo, que no tenien obligacions familiars, 23 anys després, doncs potser no tens el mateix temps per dedicar-te a organitzar un carnaval de les dimensions que ha agafat el carnaval de Sant Cugat.
I després,
fem una crida que tothom que vulgui participar... És viure la vida activament i generosament és molt positiu.
Tu que ets de tot arreu també, a Montse.
Sí, però arriba un moment que falten hores. Però és la manera de viure la vida feliç, la veritat. I està molt bé el que has fet tu, Toni, el que fas tu i el que faig jo. Tu.
Bueno, hi ha molta
i convidar també gent que... Hi ha gent que a vegades que podria fer-ho no gosa perquè ningú l'ha convidat.
I després... Pues
fem una crida a la gent que tingui ganes de viure la vida apassionadament, que es posi en alguna societat.
També m'agradaria veure què passaria si vingués una persona random, no?, de Volpelleres o de Mirasol, que no ha participat i que vagi i digui, vull fer una part de la comissió de Carnavals, que diuen tots mirant-me i dir, d'on surt aquest loco, saps? Això passaria també, eh?
Això també passa que entrar en una comissió...
Sí, s'ha de ser obert.
Segons quina comissió... no t'ho posen gaire fàcil.
S'ha de ser obert.
No d'una manera directa, però... Si, a més, tens la capacitat o la facilitat d'opinar... Escolta, per què no podíem fer això? Jo me'n recordo quan es va dir que s'havia de canviar el sistema del ball del Pagal i Joan. Bueno, va ser un daltabaix, això. Tremendo, tremendo, eh? Unes històries aquí. Sí. Bueno, i se segueix fent, i que va té més èxit. I han de tancar les inscripcions perquè hi ha superàvit de participants. Bueno, ja és el que hi ha, però també les comissions a vegades no es poden tancar massa perquè...
Han de ser vives, no? Què és el que més us agrada del carnaval de Sant Cugat?
La marxa de la gent. A mi m'agrada la gresca i les ganes de festa que té la gent al final, eh? Perquè és brutal.
L'alegria que es transmet.
I la capacitat que tenen de disfressar-se i de
fer...
I el pregó aquest que fan, que tiren a tort i a dret i...
El del gall. No hi ha censura, ens va dir l'Eva.
Però que hi hauria d'haver censura.
Que durant... No, jo preguntava, no?, perquè se sap, diguéssim, que és un ciutadà o una ciutadana que proposa, que possiblement és de l'entorn...
I no se sap qui és, no?
No se sap qui és anònim, ho sap només la comissió, però ens va dir l'Eva que no hi havia com registres físics, diguéssim, per rastrejar de qui era cada pregó. Feia el pregó i endavant. Llavors deia que a vegades, quan fas un acte d'aquestes dimensions, no?, enfrontar-te a escriure un pregó, que saps que escoltarà molta gent, és un acte de responsabilitat que déu-n'hi-do, perquè tu vols que quedi bé. Però, home, no... On hi ha la línia, quan fas crítica, on hi ha la línia d'anar més cap aquí o més cap allà, hi ha l'autoresponsabilitat aquesta de que mai s'ha hagut de dir, escolta, això... Treus o no... Us agradaria escriure...
M'encantaria.
El pregó del gall?
Jo escriure o no, perquè no sóc jo de fer-lo. Això sí que m'agradaria.
Posar-te sota el gall?
A sota o sobre, o m'hagi de...
Van canviant, em sembla, perquè
no, pesa... Ah, ficar-te a portar... No, vol dir... recitar el pregó. Això ho fa el Berlanga, no?
Sí.
No, no, home, és que davant d'aquest...
No, clar, i a més, clar, és que la veu, és que la veu del gall és la seva. No, ja no...
I té una veu tremenda, o sigui, que si ho fa ell, que ho faci per molts anys.
Impossible, jo crec.
Però, no, és que això és una manera de dir...
Bueno, Toni, escolta, que no sigui per no proposar-se.
No.
Que no diguin que no hi ha alternativa.
No, però vull dir que al final, el que sí que és important... Quan fan aquest pregó que surten diversos o diverses allà dient la seva, que em sembla molt bé...
No, no, és el gall, és una única persona, que l'escriu.
Bueno, sí, ja ho és, que estic al dia. Sí. La qüestió és que s'entengui bé el que diu, perquè a vegades el so, no el so, sinó la vocalització, no s'enteu prou bé. I és un pregó que aquest és molt interessant que se senti, que s'entengui bé.
És com el de mi, em fa pensar una mica amb els versots, a vegades, no?
Sí. Per exemple...
La línia editorial, per dir-ho d'alguna manera. Són perquè... aquests espais populars de crítica social, de crítica política...
Sí, a més, espera, que ho fa avui.
Sí.
I ho fa el dia de Gitanetes. També, em sembla que també ho fa... L'infantil també fa... Diu alguna cosa, perquè l'any passat recordo que algun polític em va dir «Ja ha tornat a dir el pregó!» Ja estaven com...
Els polítics han d'aguantar perquè és la seva feina, entre altres coses.
Exacte, bé, aguantem nosaltres,
no,
ells.
No, cadascú té les seves creus i totes les feines tenen la seva creu.
Qui rebrà aquest any?
Home!
No sé, a mi em sembla bé que rebi tothom.
Jo crec que... Bueno,
a més,
cada any tenen més
arguments.
Sí. I a més, els municipals en tenim 7. Imagina't, sí, per la línia política, que després també n'hi ha per la societat, per tothom.
Jo crec que la gent, amb una certa gràcia, perquè això també és important, ha de poder dir, sense faltar el respecte i això, ha de poder dir el que pensa i el que creu, i cada cop hi ha més motius perquè la societat cada vegada està més rebotada i cada vegada som més lliures de poder dir i tot això, que ens agrada. Per tant, escolta, que no falti això.
Qui rebrà, Agata?
Jo crec que rebrà... Bueno,
el tot també,
a vegades tant rebem, no passa res. Quan reps és que ets important,
Exacte. És un reconeixement, això.
No passa res, està bé.
És un reconeixement.
Qui rebrà, Agata?
Home, jo crec que el govern segur que rep. Sí, retallades tornaran a rebre, segur.
No, clar. Però és que ha de ser així.
No sé si depèn de qui l'hagi, potser els de Vox també es reben. Sí, passa que a vegades potser és millor fer veure que no hi són, però no fer això que dèiem, no? Si és més important o menys.
Se'ls diu més important.
Jo crec que l'Eco Barri pot rebre, perquè a més és que el tenim aquí al costat.
Depèn de quan l'hagin escrit, em sembla que ha tocat modificar-lo, no?
Home, és que ha de sortir això, per allò de l'Eco Barri, perquè... Sí, per què li diuen Eco Barri?
Jo què sé, perquè està a la muntanyeta i en...
No, perquè la idea és que sigui ecològic, que sigui autosuficient a nivell energètic, que no hi hagi mobilitat, que sigui mobilitat activa...
Bueno.
Però això ho deixem per un altre dia, perquè
això deixem
per
un altre dia,
perquè si no... Escolta, una cosa,
però jo crec que pot sortir el pregó, sortir aquest tema, perquè és el tema dels últims dies.
A part que allò no hi té a veure també Rubí, per allà al mig? Perquè això és part de Rubí, també.
El terreny, hi ha 15 hectàrees que són de Rubí, el problema, dic problema entre cometes, és que com a nucli urbà, en el cas de que això algun dia s'arribi a construir, més proper a la trama urbana de Rubí que la de Sant Cugat, per tant... té bastant sentit que les persones que visquessin allà utilitzessin més els serveis de Rubí, però no qüestió de proximitat i comoditat,
sí,
que els de Sant Cugat, a no ser que la infraestructura i el transport públic canviés d'una manera ostentible d'aquí a la construcció, però... i aquesta és la preocupació que té l'Ajuntament de Rubí, d'absorbir doncs els habitants de 3.000 habitatges.
De tota manera, allà serveis, em sembla que pocs n'hi hauran, no?
Exacte, ja.
Aquest és el problema de fer barris.
Jo crec que...
S'han de fer barris amb escoles i amb infraestructura, si no, no t'has sentit, faran guetos.
Bé, però a veure, una cosa, estem cada dia parlant del problema de l'habitatge a Sant Cugat. Aquí s'ha fet una proposta perquè hi hagi 3.000 habitatges públics, i els mateixos que diuen que es necessita habitatge públic estan criticant que es facin 3.000 habitatges públics.
Però què ha passat amb Can Ametller? Perquè...
Exacte.
És que Can Ametller era d'un govern anterior, el projecte.
Però Esquerra el tenim al tripartit i el tenim al govern tripartit d'ara, no?
Sí, sempre diuen que allò encara està sobre la taula. Passa que allò ja sabem que...
Depenia dels ferrocarrils de Catapici,
depèn de molts factors.
I a més,
els terrenys no són públics. Aquests encara que no siguin de municipi, són de l'Incasol, són públics.
Públics, que no vol dir gratuïts.
No, gratuïts no. Aquí hi ha una altra, a veure com respiren, no?
Des de s'ha de canviar el PEDUM.
Des de la Generalitat, sí.
Qui?
Sí.
Que
s'ha de canviar el PEDUM, el planejament que ha de substituir el PGM, que s'han fet modificacions recentment i en cap cas hi ha sobre la taula una modificació d'aquella pastilla. És a dir, Ecobarri 2030, crec que podem ser molt realistes, i en que el 2030 ja no hi podria haver...
2030 són d'aquí 5 anys, no?
No hi podria haver res, amb però... tots els passos que cal abans, jo... i tenint en compte que tens el govern de l'altra ciutat de...
El govern de l'altra ciutat, sí, però el PSC d'aquí està a favor, eh?
A veure què diu el govern d'Illa, que al final d'ell depèn els terrenys sí.
Jo crec que hi ha bona jo crec que hi ha bona sintonia, eh?
Sí.
És un...
Si més no, si es fan pisos i que siguin públics i que la gent pugui viure, endavant, felicitem-nos. I ja està, no res... No, mira,
però s'han de fer pisos i s'han de fer serveis que la gent no hagi d'anar al centre, perquè, clar, Sant Cugat, això ja no té remei amb el trànsit.
Ser...
I amb els embotellaments, però està mal dit, però amb
els embossaments. Els
embossaments que hi ha, no, com diguis, igual, amb el trànsit, caravana, amb el trànsit que hi ha.
El col·lapse viari.
Per tant, exacte, sí. Per tant, si no... Molt bé.
Ha de ser
si no
dependent,
fan...
Ecobarri ha de ser sostenible amb tots si
no... Però aquest Ecobarri no està pensat, és que ara jo semblaria la defensora de l'Ecobarri, no? Però no està sí. Pensat perquè vinguin 3.000 persones de fora a viure, està pensat per aquests nens que et veieu tots pel carrer el dia de demà puguin accedir aquí. Per tant, s'està pensant en un creixement vegetatiu de la ciutat. No que vinguin 3.000 persones, que l'altre dia veia un regidor de Vox fent un tuit horrorós, però bé, que no és perquè no està pensant perquè vinguin 3.000 persones de fora, digui, mira, el fulanito que viu a Barcelona o viu, jo què sé, al Prat de Llobregat, vol venir a viure a Sant Cugat, compra el pis aquí. Està pensat per la gent d'aquí. D'aquí, la proposta també d'augmentar els anys d'empadronament a Sant Cugat per accedir a un habitatge públic. Va tot lligat.
De tota manera, tant si
és per joves. El problema és les persones que hagin marxat perquè no s'han pogut, entre d'altres, les persones que hagin marxat de Sant Cugat perquè no s'han pogut permetre quedar-se a viure a Sant Cugat, fills i filles de Sant Cugat que hagin marxat, s'hagin empadronat en un altre municipi perquè no poden pagar-se.
Sí, però és que això també passarà amb els 3 anys, Alba.
Després no podran tornar. Això també passarà. Hi ha gent que no s'empadrona allà on viu, que és l'altre.
Però tot així, d'aquí 3 anys o 5 anys, o el jovent d'ara, també necessitaran serveis bàsics allà.
Sí, serveis, sí.
El tema de fer barris em sembla bé, i a més, la vivenda, a més, aquí a Sant Cugat, sabem que falta... Molt bé. Però s'ha de pensar també en els serveis, perquè si després han d'agafar, que allà cada família ha de tenir dos cotxes, perquè una ha d'anar a treballar, l'altra ha d'anar a comprar, l'altra no sé què, tot això...
Mobilitat, enllaços amb la ciutat...
I el transport d'aquí... Jo tinc una anècdota d'un que tenia que... Havia d'anar de la Rambla del Celler, d'allà... Bueno, la Rambla del Celler, per allà on talla la rotunda de que puja cap al monestir, per no dir noms comercials. Fins a Mirasol.
A l'escala Estric.
La rotonda del Mercadona, vol dir. És igual, no els comercials, no passa res, tothom la coneix així, no passa res.
Que li faci publicitat en el... Bé, aleshores d'allà havia d'anar a Mirasol en els horts que hi ha a Mirasol. Va estar una hora i mitja per arribar allà.
Amb què?
Perquè fot amb autobús. Perquè fan una ruta turística, gairebé.
Sí, sí, sí.
Això està en procés també de canvi.
Sí.
En procés de canvi.
Les línies s'han de redissenyar.
S'han de redissenyar les línies i s'han de canviar els busos.
S'han de canviar els busos. Que quan passa pel costat dius, això explotarà.
Ja, això explotarà, perquè...
A veure, Toni, tu t'has... Bueno, ara aquests dies fa 100 anys que va arribar els ferrocarrils a la Floresta.
Ai, jo no hi era en aquell moment.
No, jo tampoc, però la gent que va optar per anar a viure a la Floresta a Vall d'Oreig fa més de 100 anys, quan encara no tenien ni estacions,
sí, sí,
també eren ecobarris... I tot porta una evolució. Per tant...
No, sí, a mi em sembla bé,
Sí, però aquests barris encara els hi falten serveis.
Clar, ja
com el transport públic.
No, sí, a mi que facin vivenda
està bé. La gent és la que porta les coses. És que hi hem de créixer, hi hem de fer, i que puguin viure la gent
d'aquí. Sí, però s'ha de créixer amb un cert coneixement, també, perquè créixer per créixer...
A mi em sembla bé que aquesta idea...
No aquí, tot arreu,
Pel creixement vegetatiu nostre. Però jo penso que ja Sant Cugat no hauria de vindre més gent de fora. I em queda malament dir-ho, això, perquè jo he vingut de fora, però és que...
Tu ara... i la meitat de la ciutat, perquè l'any 2000 eren 50.000.
Hem de pensar que estem aquí, que puguem créixer vegetativament bé, d'una manera coordinada.
Aquesta és la intenció. O sigui, la intenció d'aquest barri no està pensat perquè vingui gent de fora.
Bueno, a
veurem si sí, hi ha barri i veurem qui va viure...
No parlàvem de carnaval.
El barri... Sí, clar, però és que sou especialistes. Però això... Ja
però això també hi havia un tema aquest. També
hi havia.
No, però això ja forma part del carnaval. Sí. La vivenda, el servei, l'autobús...
Al final ha vingut línies. Perquè hem dit que sortiria el pregó, no?
Sí.
D'aquí ha vingut l'enllaç, que segur que a l'Ecobarri sortiria el pregó del gall. Bé, queden poques hores.
A la propera tertúlia parlarem del que ha sortit el pregó.
Queden poques hores per saber què sortirà.
A veure si aconseguim que ens el passin abans els periodistes per poder preparar bé la notícia.
Els periodistes estan
Volem pregons embargats.
Estem ben acostumats.
Per organitzar-nos.
Però em sol costar molt, eh? A vegades amb discursos així polítics i que te'ls passen,
perquè
però el pregó de gall de carnaval...
Això forma part de la muda,
sorpresa.
També. Perquè és punyent i tal, i llavors el pregó també...
És una cosa, sisplau, embargat, sisplau, perquè no hàgim d'estar a les 10 de la nit picant tal, i jo que em tenia preparat.
Un dia farem la tertúlia del pluricó dels periodistes, que també tenim dret a
queixar-nos. No, els periodistes no tenim dret a queixar-nos.
Que també ens toca el rebre de tant en tant, a vegades merescut i a vegades no
tant. Ni a conciliar, no? Perquè, clar...
Teniu la culpa de totes les notícies que surten. És com els del temps. Avui la Mònica aquesta d'això deia...
La Mònica aquesta d'això, qui pots dir?
No, la Mònica Usart. La Mònica Usart.
Del temps de
recordar. Que la gent els hi fot unes canyes i que els diu de tot i no sé què, perquè mai plou a gust de tothom.
Doncs vinga, esperem que no plogui aquest cap de setmana per carnaval.
Ah, no, si plou, que plogui, no? No passa exacte. Res.
Per poder-lo gaudir, home, millor home, secs que molls, no?
Millor sí. Més que res, perquè llavors es desmereix molt
no
la festa,
també. Dissabte diuen que potser...
Sobretot pels que organitzen, és una mala jugada que es posi, però perquè llavors tu que veus és que vingui gent i que hi hagi gres, que llavors, clar, si plou...
Jo intentaré no cantava. Fins que no passi Sant Madí. Per no
si
cridar...
Plou, ja sabré per què.
El mal temps. Toni, Àgata, Montse, moltes gràcies per acompanyar-nos. Que tingueu bona setmana.
Vale.
Bona
setmana.
Health in Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Health in Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavi Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
Atreveix-te a tot, a viure-ho, a aconseguir-ho tot. A Occident ens assegurem que estiguis ben assegurat perquè ho aconsegueixis tot, tot i tot. Occident.
Si escoltes la ràdio,
no et pots perdre el Col·lectius en Xarxa.
Cada setmana i en només mitja hora explorem les vivències, lluites i triomfs del col·lectiu LGTBI.
Ho fem de la mà d'experts, activistes i testimonis. Analitzarem temes actuals, trenquem estereotips i farem que les veus de tothom siguin escoltades.
No et quedis enrere i escolta Col·lectius en Xarxa.
Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
Escolta'l els dijous a 6:45 de la tarda a Ràdio Sant Cugat.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinski Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
L'Hospital Universitari General de Catalunya, que enguany celebra el seu 40 aniversari, és el teu hospital de confiança a Sant Cugat. Totes les especialitats, experts de prestigi, alta tecnologia mèdica i urgències generals i pediàtriques 24 hores als 365 dies de l'any. L'Hospital Universitari General de Catalunya agraeix la teva confiança en el seu 40 aniversari i segueix creixent i millorant al teu costat. Per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del portal del paciente, Mi Quirón Salut.
Un, dos, tres, 4. 5. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.
Dimarts, a les 11 de la nit, a Ràdio Sant Cugat.
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vino naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
La Carnisseria Sagarra s'especialitza en la criança de la vedella natural, els xais i els cabrits.
Les nostres vedelles són alimentades amb pinsos naturals fets per nosaltres.
Els nostres elaborats són 100% naturals i frescos.
També tenim una secció de porc, porc ibèric i pollastre.
I finalment, també trobaràs la nostra selecció d'embotits, escollits amb molta cura.
Som al carrer de l'Endavellada 22, Francesc Moragues 13, plaça d'Ausiàs Marc 9, carrer del Pont Bernet 17-19 i a Santa Anna 5. A Sant Cugat.
Si ho prefereixes, també pots fer la teva comanda per internet a csagarra.com.
Benvinguts a les Portes de Troia, el teu programa d'història de la xarxa. Una finestra oberta per descobrir altres civilitzacions i cultures i els cops amagats dels personatges i els fets que han marcat un abans i un després en la seva generació. Amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril, t'esperem a les Portes de Troia. Escolta'ns a la teva ràdio de proximitat.
Dissabte, a les 4 de la tarda, a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Construccions Fertres és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fertres i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Club Helsing Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Helsing Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavi Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
Hola, què tal? Benvinguts de nou al Jazz Club.
Tota l'actualitat, entrevistes, agenda de concerts i molta música. Cada setmana, al Jazz Club, amb Susana Carmona. Des de la Ràdio Municipal de Terrassa i per a la xarxa.
Diumenge, a les 11 de la nit, a Ràdio Sant Cugat.
Entrar a la vostra casa nova, mirar-vos i imaginar-ho tot. A Occident esteu ben assegurats amb les nostres assegurances de la llar perquè ho aconseguiu tot, tot i tot. Occident.
Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
Aquest dissabte farà un any que Montserrat Collazos està al capdavant de la Biblioteca Gabriel Ferreter i de la xarxa del Servei de Biblioteques de Sant Cugat. Amb l'obertura d'una biblioteca que doni servei a la Floresta i les Planes sobre la taula i amb el projecte de la futura Biblioteca Central en procés de desenvolupament, Collazos té al davant el repte del mentrestant, en una ciutat que ha crescut tant que ha vist com els seus equipaments s'anaven quedant petits. Benvinguda, Montse Collazos, directora de la Biblioteca Gabriel Ferreter i de la xarxa del Servei de Biblioteques de Sant Cugat. Com estàs?
Hola, molt bon dia.
Ara ho dèiem, un any farà aquest dissabte al capdavant de les biblioteques de la ciutat. Quin és el teu diagnòstic?
A veure, sempre he estat una mica prudent a l'hora de fer diagnòstics molt ràpids. Potser un any és suficient com per poder donar la meva opinió. Jo sento que les biblioteques de Sant Cugat estan tremendament vives perquè la població santcugatenca les utilitza d'una forma molt intensiva i que, si bé quan vaig arribar al seu manteniment a nivell d'infraestructura era molt deficitari, tinc l'esperança de que hem començat a posar fil a l'agulla al respecte, però encara queda molt camí per fer.
Ara ens deies, hi ha un manteniment deficitari, hem vist a través de mocions que s'han presentat al ple, doncs aquestes goteres, aquesta manca de personal que han fet que algunes biblioteques haguessin de tancar unes hores. Això està encaminat, Montse? S'està treballant per, mentre no tinguem una nova biblioteca, potenciar les que tenim i que funcionin al millor rendiment possible?
En això s'hi està treballant. Ja, com t'he dit abans, encara queda molt per fer. Però sí, si està treballant, no puc dir una altra cosa. Una biblioteca, parlant únicament de la Gabriel Ferreter, de la central, que fa més de 30 anys que funciona i que no s'ha cuidat gaire, no pot resoldre les seves carències d'un dia per l'altre. Jo sóc completament conscient d'això. I les biblioteques de proximitat, que són molt més noves, també tenen les seves dificultats i també necessiten ser ateses, i jo sento que he procurat que la meva veu fos clara al respecte, perquè d'una forma molt sorprenent que no esperava, no hem de treballar tant per buscar nous lectors aquí com a d'altres poblacions. Aquí, d'alguna manera, hem de treballar per cuidar els que tenim i per donar més servei als que voldríem poder venir i no poden venir, perquè no donem l'abast, diguem-ho així, i també per millorar els edificis, sens dubte.
De totes les mancances i necessitats que hi ha al servei i que tu has anat poguent detectar al llarg d'aquests 365 dies, quines consideres que són les prioritàries, que estan allò a dalt de la teva llista?
Clar, com a bibliotecària no m'imaginava dir això, però ho diré. Els edificis. Els edificis serien al capdavant de tot. Si no parlem d'equipaments d'edificis, el que diria seria l'ampliació d'activitats vinculades a la promoció de la lectura. Perquè, per exemple, puc explicar-te, Alba, que de clubs de lectura en tenim a les tres biblioteques, però hi ha unes llistes d'espera tremendes.
Em ve al cap l'infantil, que companyes de la casa em diuen que gairebé quan surten les llistes queden de seguida plenes, vull dir que l'interès hi és.
Sí. I clar, a la Ferreter, concretament, com que no hi ha sala d'actes ni un espai de suport a la formació, no ens plantegem de fer clubs de lectura infantils, perquè això implicaria el tancament de l'espai de la sala, llavors les famílies queden desproveïdes de l'ús habitual de l'espai, però sí que sento que seria molt interessant ampliar els clubs de lectura per adults i també per a infants a la ciutat. Ho treballarem de mica en mica.
Cap a on van? Amb tu al capdavant de tot l'equip que forma part les biblioteques de la ciutat, cap a on camineu? Quin és el full de ruta?
Les biblioteques s'encaminen per treballar d'una forma més clara i ampliada, diria, amb la comunitat educativa. Sí que es fa un treball molt gran a les biblioteques de proximitat amb les escoles, però encara no està definit d'una forma molt clara la feina que fem amb les biblioteques escolars. I això necessitem poder-ho clarificar, millorar-ho, valorar el que ja sí que funciona, perquè no puc pas dir que això és així a tot arreu, no? ni amb tots els centres educatius, però això és necessari. I també crec que necessitem treballar l'alfabetització informacional i la fractura digital, perquè crec que malgrat donem per suposat que el jovent se'n surt prou bé, sí que hi ha una franja d'edat considerable que no coneix a profunditat les noves tecnologies, que se sent aïllada a nivell social, i les biblioteques, a més de ser unes grans promotores de la lectura i de la sociabilització, doncs també servim per això, servim perquè les persones puguin aprendre a utilitzar els mecanismes de recerca d'informació, ja sigui amb els seus dispositius personals, ja sigui amb els recursos que la pròpia biblioteca ofereix per cercar informació, sigui amb allò que sigui.
Com és l'ideal d'una biblioteca per tu? Quina és la funció social, cultural, d'aquests equipaments?
A veure, jo sento que una part d'ideal ja es dona a les biblioteques. Si la xarxa estigués més ben desenvolupada, es podria donar d'una forma més ampliada. Per mi l'ideal d'una biblioteca és aquell on les persones queden transformades pel servei. Els clubs de lectura que he esmentat abans no són purament experiències lectores, o sigui, a les biblioteques, a través del que s'hi llegeix i del que s'hi experimenta, una persona entra i surt de forma diferent. Entra d'una manera, en surt d'una altra, o entra d'una manera i surt de la mateixa, però després allò que s'emporta a casa seva doncs fa que sigui una persona amb una mirada més àmplia, més enriquida, amb més criteri. Jo penso que l'ideal de les biblioteques passa perquè aquesta llibertat que tenim d'accés a la informació, a l'aprenentatge, al coneixement, a la creativitat, a l'art, sigui a tot arreu. I s'amplifiqui i puguem diluir les barreres fins i tot que representen per a aquelles persones que no poden venir a la biblioteca. Jo, aquest any que he estat treballant aquí, he pensat en els avis i en les àvies que estan a les residències de Sant Cugat i que són lectors i lectores i que no poden venir. I no sé, veig, com diria, diversos punts, focus, on encara ens queda molt per fer, sense desestimar, sempre ho dic, allò que ja es fa, que està molt i molt bé.
Ara parlarem de la futura biblioteca central, però mentre no arriba aquest nou equipament, com han de canviar les biblioteques per adaptar-se a aquests nous usos socials i a les necessitats dels usuaris que teniu?
Jo sento que actualment les biblioteques de Sant Cugat ja estan preparades per a aquests nous usos. Només el que els cal, en realitat, és infraestructura.
Perquè... Per exemple, la biblioteca central és un sou a l'espai, no? Pues potser per fer clubs de lectura entenc que és complicat no molestar mentre fas altres tipus d'activitats culturals que ara tu ens explicaves.
Tal com dius, Alves, que és així mateix, no? A la Biblioteca Central, aquests usos de suport a la formació o de promoció de la lectura en relació als clubs de lectura. Una biblioteca central, jo no sóc religiosa, però diria com Déu mana, necessita doncs, espais aïllats a nivell de sonoritat i d'intimitat on aquestes persones puguin parlar amb un to distès i puguin compartir d'una forma més clara sense que altres usuaris i usuàries hagin d'abandonar l'equipament. Perquè a la Gabriel Ferreter passa així. Tant per activitats infantils com per adults necessitem amb molt de respecte i amb molt de dolor dir a les famílies cal que marxeu més d'hora avui perquè si no, no es pot dur a terme aquesta activitat. I jo moltes vegades he tingut com el cor trencat. Ostres, Montse, està bé això de fer activitats a la Ferreter, ui, però és que clar, si no se'n fan, això sí que tinc clar que no està bé. Però és aquella dualitat de voler mantenir la llibertat, perquè per mi un dels conceptes més bonics d'una biblioteca pública és la llibertat amb la que s'accedeix a l'espai. I doncs això, la llibertat de les famílies i dels nanos que ja venen de forma autònoma de poder gaudir d'aquella zona a ser expulsats molt educadament, però expulsats perquè s'hi ha de dur a terme una activitat que és completament interessant i que també forma part de la missió de qualsevol biblioteca pública. No sé si té resposta, però aquesta és la meva opinió.
Tot això ens porta a un debat que fa anys que té la ciutat, que és la necessitat de construir una nova biblioteca central que anirà al parc de Ramon Barnils. El ple de desembre va aprovar de nou el projecte executiu del nou edifici de la futura biblioteca central, després de declarar la caducitat de l'anterior projecte per introduir modificacions. Cal, segons el teu criteri, una nova biblioteca central?
A mi no me'n queda cap dubte, però cap ni un, eh? És que sento que els santcugatencs i les santcugatenques se'l mereixen, aquest nou espai. Que ja queda demostrat que la població és una bona població lectora i que, òbviament, que el preu d'aquest nou equipament esgarrifa. Mm-hmm. Però és que...
Són aquests més de 14 milions d'euros que a vegades és el que alguns grups de l'oposició esgrimeixen, no?, contra un projecte, doncs, que potser s'ha arribat a dir que és faraònic.
Sí, jo sento que potser sembla una aberració. Per mi aquests diners no són molts diners per una biblioteca pública ni per un espai cultural. Ja no parlo només de biblioteca pública, perquè sento que són invertits en un dret molt bàsic, humà, que és el de l'accés a la cultura. I malgrat, doncs, podríem dir que la població pot proporcionar-se o autoproporcionar-se aquest accés, s'hi donen, com hem dit abans, molts altres aspectes de sociabilització, d'intercanvi, de diluir la fractura digital, i de llibertat i d'anonimat a l'autoformació, perquè també les biblioteques som espais de formació continuada per a les persones. De manera que per mi és que la nova central no és un interrogant, és un fet.
Com ha de ser? Com dibuixaries tu? Quins espais hauria de tenir aquesta nova biblioteca central?
Doncs el que ens repetirem una mica, però és el que acabem de dir. Aquesta biblioteca caldria que tingués... A més de molts metres de prestatgeria perquè s'exercís aquesta llibertat d'accés a la informació, hauria de tenir espais d'intimitat, de reunió, algun auditori per poder fer alguna cosa més gran, per reunir, per fer trobades de diversos clubs de lectura de la ciutat, i hauria de tenir també un espai tecnològicament preparat, amb alguns ordinadors, perquè aquesta formació, que no fos amb dispositius individuals, també estigués a l'abast de la ciutadania.
Hauria de ser un projecte d'alguna manera que fos viu per anar-se adaptant als canvis d'usos i canvis socials que hi ha, i per tant que les biblioteques i els equipaments s'han d'anar adaptant a aquesta evolució de la societat i de la cultura?
Sí, d'això no me'n queda cap dubte. Les biblioteques, fins i tot actualment, no la nova central, canviem i creixem en funció de les necessitats de la població. Sí que és cert que hi ha una part essencial de la biblioteca, que podríem dir la biblioteca clàssica, que això no canviarà mai. Nosaltres,
la del préstec, no?, per entendre's.
La del préstec i la de l'accés i la promoció de la lectura. Uh-huh. Aquesta és una missió bàsica. Nosaltres no podem esborrar, ni diluir, ni oblidar aquesta missió, perquè llavors ja deixaríem de ser biblioteques públiques. Però, a més d'aquesta, tota la resta de serveis i de funcions queden modificats per les necessitats de la societat, d'alguna manera.
Ens ho has anat explicant una mica al llarg de la conversa. La societat de Sant Cugat és lectora. Ens deies, no ens fa falta anar a buscar més usuaris, que potser són les coses que t'havia cridat l'atenció quan havies arribat a Sant Cugat. Com són els usuaris de les biblioteques? Sabem que donen una molt bona puntuació als equipaments, a les biblioteques. Sabem que hi ha un alt percentatge de la població que és usuària d'aquestes biblioteques. Quin és el perfil, si ens l'haguessis d'explicar, de l'usuari de la biblioteca de Sant Cugat?
Això és molt difícil de respondre, perquè les persones són molt variades i són úniques. Clar, potser aquesta resposta la podrien respondre molt millor els meus companys i les meves companyes de la Ferreter i de Mirasol i de Volpelleres, perquè jo he tingut un poquet contacte amb els usuaris, però els que he conegut són un amor. Són un amor, i tenen una generositat a l'hora de compartir el propi coneixement i un sentiment de gratitud tan gran cap a nosaltres que només puc dir gràcies. Res més que això, i són diversos, perquè hi ha nens petits, hi ha persones de totes les edats.
I ara que deies la generositat dels usuaris i aquesta diversitat, també esteu agraïts a altres entitats del poble que potser us ajuden a arribar allà on amb la infraestructura que tenim actualment no s'arriba des de les biblioteques? Penso, per exemple, en l'Ateneu, amb clubs de lectura o altres activitats que es fan. És imprescindible, ara per ara, amb la situació, amb l'espai que hi ha a les biblioteques i l'estat que estan, aquest teixit i aquestes sinergies amb les entitats de la ciutat?
Jo sento que Sant Cugat, sense que les biblioteques diguéssim res, ja han anat de mica en mica donant una part de resposta a allò que nosaltres no podíem cobrir. I has esmentat l'Ateneu, i tant, l'Ateneu, Òmnium, la llibreria Paideia, per exemple, organitzen clubs de lectura, i jo personalment n'estic profundament agraïda, perquè arriben allà on nosaltres, a nivell de recursos econòmics i a nivell d'infraestructures, no és possible que hi arribem. Ara, actualment, estem treballant per aquesta sinergia que parlaves, i crec que ens en podrem sortir prou bé, perquè la voluntat i els interessos són comuns. Estic molt agraïda a l'associació.